Opa!
Comença el programa interactiu i multiplataforma de Catalunya Ràdio. Des del recinte Firal Gran Via de Fira de Barcelona. Des del Broadcast Village, diem... Hola, Mariola!
Hola a tothom des del Broadcast Village del Mobile World Congress. Estem a la cantonada dels mèdia, just al costat de la CNN i al plató del Mobile World Live. Si aneu a l'últim dial del vostre televisor, a la TDT, trobareu un canal que emet des d'aquí amb entrevistes i tota la informació que genera les 24 hores del dia. És això a l'esquerra del nostre estudi. Just aquesta tarda, el Jeff Zucker de la CNN farà una conferència sobre com crear millor contingut en aquest nou entorn mòbil. Nosaltres treballarem per vosaltres per oferir aquest millor contingut. Barcelona és la capital del mòbil i la mobilitat, és evident. L'any passat vam ser el 4 Years From Now, es celebra la 5a edició, és aquesta la cita d'emprenedoria i de les aplicacions. També celebra un any més el Women for Tech, volem més dones en el món tecnològic i menys hostesses. Jo vinc al mòbil des del 2006 i avui m'ha passat unes quantes hores aquí i diria que hi ha moltes més dones reunint-se i treballant que no pas l'any 2006. Estic contenta, la veritat, com a balanç. I també celebra el IOMO, que és un saló per als nois i noies que es comencin ja a acostumar a aquests nous entorns digitals. Bé, aquest any hem volgut ser el germà gran, som al recinte firal de la Gran Via. Per què? Doncs perquè és l'edició que promet ser més pràctica i menys futurista. És a dir, que la veurem i entendrem coses que viurem nosaltres els pròxims anys. El 5G i la intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial aplicada no només als mòbils, sinó també a l'anàlisi de dades i desenvolupament dels assistents virtuals. Actualment, només un 10% dels nostres telèfons mòbils estan fent servir el potencial d'aquesta intel·ligència artificial, però el 2022 es preveu que ho facin un 80% dels nostres dispositius. Avui hi ha molts especialistes aquí en aquest congrés treballant per això. És un saló professional, nosaltres, per tant, serem els teus ulls i buscarem realment el que ha de canviar la teva vida digital. A punt, l'expert pop-up en mòbils i gadgets, el Marc Corredera, ens donarà detalls de la càmera que surt del teclat, el nou ordinador Huawei, del Samsung Galaxy S9 i les novetats que just acaba de presentar ara mateix Sony. La seguretat serà la protagonista d'aquest primer dia, d'aquest primer pop-up des del Mobile World Congress. El reconeixement facial substituirà l'empremta digital al mòbil? Quins perills suposa? Ara tot això ho expliquem. Per cert, m'he trobat per aquí al passadís ara, el Mr. John Hoffman. Li dic, Mr. John Hoffman, one question, please. Diu, no, not now. Bé, al llarg d'aquests tres dies parlarem amb el Carles Grau del Congrés World Capital. La ciutat treballa tot l'any sota el paraigües de la GSMA, responsables també de Huawei, de Xiaomi. Tenim tres dies de fascinació, però sempre en esperit crític. Anem per feina.
Som Pop-up Cat Ràdio a Twitter, Facebook, Instagram.
Ja ho sabeu, hi ha 2.300 expositors de més de 200 països, dona feina a moltíssima gent, molts catalans que, de fet, venint cap aquí al saló, ja tots et van dient en anglès cap aquí, cap a la dreta, i ens van dirigint pel metro, pel bus, fins que arribem just al lloc on hem d'anar. Per tant, avui jo crec que no hi ha cap congressista, cap persona que arribés al mobile que anés equivocat, perquè està ple de gent. Fins i tot m'he trobat també gent repartint el llacet groc barrejat amb agents policials i ens tots hem estat aquí. Hi han hagut cues i la veritat és que aquest experiment que han, diríem, esbombat de bombo i plateret del reconeixement facial l'hem de viure una mica amb pinces, perquè, clar, llargues cues, si tots hem de fer aquest experiment, o sigui, no haguéssim entrat mai. Per tant, és a dir, només era per una porteta petita i una cosa molt, molt experimental, però sí que és veritat que és una de les coses que hem de pensar en un futur pròxim, no? Vull dir, només amb la nostra cara ja podem, no sé, fer servir aplicacions, ja podrem, no sé, registrar-nos a llocs, i una mica és el que volíem saber. I per això jo he anat directament a un saló d'aquí al costat. Nosaltres estem en el 6, no? Hem anat fins al... Estem en el 7, diu el Muñoz. Estem en el 7 i hem anat en el 8.1. I m'he trobat una persona que ho sap tot d'això del reconeixement facial. Bé, tothom parla que aquest mobile és el del 5G, però la primera sorpresa ha estat que ens han dit hem d'experimentar amb les acreditacions, ensenyar la cara, entrar al mobile només amb una... com si miressis a un mirall. Jo
He de dir la veritat que ho he intentat i és molt experimental, hi ha a llocs molt concrets, però volem saber què passa amb això del reconeixement facial, perquè realment, si té a veure la intel·ligència artificial o no, els mòbils també comencen a aplicar-ho, i per això he vingut fins al 8-1, aquest és el pavelló 8-1, per trobar-me amb el Xavier Codó. Ell és vicepresident executiu d'Iberia i Latam de Mitec, que farà, bé, de fet, fa una ponència que té a veure amb l'impacte de la verificació d'identitat en la transformació digital i també com ajuda a complir amb les lleis i doncs això, i que no hi hagi frau. És a dir, avui el nostre programa el dediquem a la seguretat al mòbil i crec que era la persona. Xavier, què tal?
Hola, bon dia.
Què tal? Això del reconeixement facial sembla que sigui una tonteria i no és cap tonteria. Això és el futur, no?
Sí, evidentment. Nosaltres el que fem, de fet, és intentar verificar la identitat d'una persona i ho fem a partir d'una suma d'evidències. Una pot ser el seu DNI, l'altra pot ser la seva cara. Llavors el que fem és una comparació de la cara que trobes al DNI amb la teva cara que et pots prendre en una selfie per veritablement identificar una persona.
Bé, crec que una mica el reconeixement s'ha fet popular amb la sortida de l'iPhone 10, però hi ha molts altres mòbils que ja portaven això abans, no? Què ha passat?
Sí, de fet, amb la sortida de l'iPhone 10 això fa més popular, ho fa que tothom ho prengui com algo habitual per fer servir i això farà que a poc això es vagi introduint a la nostra vida.
És el que passa amb Apple moltes vegades, no? Que popularitza les coses, però, per exemple, el nou Samsung també el que ha fet és una mena de tècnica per fer un avatar que s'assembli a tu. No sé si té a veure això amb el reconeixement facial.
No, és semblant al reconeixement facial perquè darrere hi ha la mateixa tecnologia de machine learning, d'intel·ligència artificial, però realment la solució és una mica diferent.
Diuen que només un 10% dels telèfons actuals estan fent servir la intel·ligència artificial i que d'aquí a uns 5 anys serà el 80%. És el futur?
Evidentment és el futur. De fet, possiblement avui en dia només hi ha un 10% de mòbils que la fan servir, però sí que moltes de les solucions que hi ha al darrere que fan servir els mòbils sí que fan servir la intel·ligència artificial i la... Bé, en el nostre cas, no només la intel·ligència artificial, sinó també el machine learning, el computer vision i també els trets biomètrics de reconeixement.
Recordem què és, no?, per tota la gent, que és... explica una mica, el machine learning és... és una mica la prova i el fallo, és a dir, que cada vegada que passa alguna cosa són unes dades que es va guardant i et va coneixent com ets, una mica, no?
Sí, una mica és agafar patrons d'ús i a partir d'aquí treure'n un patró per fer servir en l'ús de la tecnologia.
Sí, com un aprenentatge automàtic de tot. Escolta, quins serien els perills en termes de seguretat d'això que estem dient, de reconeixement?
No, per ell no en veig cap, sinó tot el contrari, jo veig que allà on no hi arriba l'ull humà o el cervell humà, la intel·ligència artificial va més enllà i pot substituir en aquest cervell humà en el futur, d'una manera molt més acurada.
I expliquen, vosaltres que treballeu amb això, amb el reconeixement, la verificació de dades a través de la imatge, quines serien els exemples, amb què ho podríem aplicar perquè ens entengui tothom?
En el nostre cas el que fem és substituir l'ull humà i el cervell humà. El que fem és, amb una foto, extreure les dades d'un DNI i, a més, buscar patrons de seguretat en aquest DNI per veure que realment és no és un document fals. I, en paral·lel, busquem també una sèrie d'evidències per verificar la identitat d'una persona. No només amb aquesta comparació facial que et deia abans, sinó també geolocalitzant la persona, buscant el seu perfil a xarxes socials i d'altres trets que identifiquen el patró de la persona.
Sembla una mica espionatge, això, no?
Sembla una mica del futur, però és la realitat del dia d'avui.
I per què es faria servir això?
Nosaltres ho fem per exemple, en el sector financer, quan vols obrir un compte bancari, quan vols demanar un crèdit, en el sector de les telecomunicacions, quan vols obtenir una nova línia telefònica, o simplement quan compres alguna cosa per Amazon, alguna cosa de valor, i t'ho porten a casa per identificar que la persona que ho rep és la persona que ho ha comprat.
Ah, està bé, ara ho entenem una mica més. També una altra pregunta. El tema de quina manera es pot suplantar, per exemple, una identitat? Amb què treballeu? Quins fallos pot haver-hi amb això?
De fet, una identitat es pot suplantar si jo agafo el teu DNI i amb el teu DNI intento obrir un compte bancari. Però gràcies a la nostra solució el que fa és fer una comparació de la foto per veure que tu i jo no som la mateixa persona i d'aquesta manera doncs, detectar el frau.
I la llei què hi diu amb això?
Nosaltres complim perfectament la LOPD i la nova llei europea, la GDPR, també és d'obligat compliment, nosaltres també la complim.
Clar, en aquest cas suposo que la llei de protecció de dades és molt important, aquesta que canvia el maig, que tothom s'ha de posar les piles per això, s'ha de complir, no?
Sí, és molt important, canviarà, jo penso que protegirà l'usuari final, i nosaltres la complim perquè no ens quedem amb cap dada dels nostres clients, sinó l'únic que fem és processar la informació i retornar-la al banc, a l'empresa de telcos, al nostre client final.
Escolta, si dic això que és molt contundent, que la nostra pròxima empremta serà la nostra cara, això és veritat? Serà així?
Bé, la nostra cara i qualsevol tret biomètric que ens identifiqui d'una manera exclusiva, com pot ser l'iris, pot ser la veu, qualsevol tret biomètric pot ser la nostra pròxima empremta.
No sé si té alguna cosa a veure amb la tecnologia de les assistents virtuals, això, o no?
Queda una mica... Darrere sí que hi ha la mateixa tecnologia, que torna a repetir a l'intel·ligència artificial, el machine learning, però amb una aplicació diferent.
Escolta, doncs, Xavi, gràcies, perquè aquí ens avancem el que nosaltres viurem els pròxims anys, no?, que serà l'impacte d'aquest reconeixement facial. Gràcies.
Moltes gràcies.